Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, gràcies per escoltar-nos i bon Sant Jordi a tothom. Bonic dia, eh? Bonic dia en el que hem estat molt pendents de les proves mèdiques a Lamine Yamal aquest matí. Es confirma la lesió, s'ha acabat la temporada per ell amb el Barça, estarà disponible pel Mundial. Respira De La Fuente, mala notícia pel Barça, que té la Lliga molt ben encarada, però sense Lamine Yamal, tancar-la serà una mica més difícil. Pocs minuts abans de les dues del migdia ha sortit el comunicat que esperàvem del Barça després de proves. Lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. El comunicat confirma que Lamine Yamal es perd el que resta de temporada amb el Barça i està previst que estigui disponible pel Mundial. Lamine Yamal es va lesionar a l'executar el penal que li va donar la victòria al Barça davant del Celta 1-0, un penal provocat pel propi Lamine Yamal. No va jugar bé al Barça, però va treure els 3 punts. A Ferran li van anul·lar un gol per un fora de joc d'aquells que ni amb els ninots ho sembla, una vegada més amb del Cerro Grande al Bar, que és reincident en aquest sentit. Propera batalla en la lluita pel títol, demà ja tenim un Betis-Real Madrid i dissabte Getafe-Barça. Atenció al Madrid, que avui s'ha confirmat també que Militao i Güler no tornaran a jugar en el que resta de temporada. Recordo, el Barça té ara mateix 9 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, amb 18 encara per disputar-se. També ahir, ells 3, Atlètic de Madrid 2. L'Atlètic de Madrid, que va amb l'equip suplent i va regalant punts davant la indignació de la resta d'implicats en la lluita pel descens. I la Real Societat va pagar la ressaca de la Copa, va caure 0-1 davant del Getafe. Avui es completa la jornada. Juga l'Espanyol a les 8 del vespre. Visita el Rayo. A l'Espanyol, 5 punts per sobre del descens. El Rayo, 3 per sota de l'Espanyol. Així que molt en joc avui a Vallecas. A les 7 de la tarda tenim Llevant-Sevilla, això sí que és un drama, i a 2:15, Villarreal-Oviedo. El Barça femení ja és campió de Lliga després d'endur-se el derbi contra l'Espanyol ahir 1-4. A la Dani Jarque, les blaugrana van poder celebrar el títol de forma moderada. Ara ja estan centrades en les semifinals de la Champions contra el Bayern aquest dissabte, partit d'anada a Múnich. En bàsquet, el Barça viatja cap a Mònaco per jugar demà segon partit del play-in a partit únic. El que guanyi juga play-off de quarts de final de l'Eurolliga, el que perdi cap a casa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final a 4 de la Champions després de superar ahir el Brescia per 17 gols a 6. I a l'Open de tenis de Madrid destaquem la lluitada victòria de Rafa Hodar, el seu debut amb remuntada davant de l'holandès De Jong, 2-6, 7-5, 6-4. El seu proper rival serà De Minaur. Avui farem la informació del Barça i de l'Espanyol des del carrer, des de la Rambla Catalunya. Comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Borja Pardo i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, sense Lamine Yamal, la Lliga es pot complicar o està guanyada? Està aquesta enquesta ara mateix al 50%. En clau Espanyol us demanem que feu la travessa del Rayo Espanyol. Creieu que guanya el Rayo al 20%, que hi haurà un empat al 35%, que guanya l'Espanyol al 55%. I en clau Girona, el Girona està ara a 5 punts del descens. Esteu preocupats? Esteu votant que sí al 20%, que no al 80%. Marc Pairés està al control de so, Edu a dia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Esta primavera, equípate con los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡COPE!
Sí, señor, está ahora tosando precisamente el Celta. Contragolpe del Barça por la parte derecha para llevar. Se puede enviar de nuevo a Ferran. Se le envía a Ferran el balón pasado. Ahí está Ferran. tenía la izquierda a Pedri. Tenía la izquierda a Pedri solito. Ahí está Yamal que se va para Olmo para Yamal. Cae Yamal, penalti. Finalmente señaló. Empate cero en el marcador. Tiempo de juego, cadena COPE. El equipo líder de la Radio Deportiva de España y del mundo mundial. Yamal. Gol. Gol.
Bien.
Para la gente que trabaja, imagínate los chavales que tienen que ir al cole, al instituto, no pueden ir al fútbol a este partido.
Juega Pedri por el centro para Fermín, abriendo para Potencia, para Rooney. Ha anticipado el defensor Carreira. Estamos en este área técnica, ¿verdad, Sergio López? Que es el ingeniero. ¡Gol! Tremendo.
De Ferran.
Gol de Ferran, tremendo. Lo celebra Ferran, tremendo.
No vale, Eric.
No vale. Fuera de juego.
Estaba al límite con Marcos. Las cabezas, debe ser, nada, el flequillo.
Vaya, hombre.
¡Oh! La gente se lamenta porque Olmo tiró el balón a la diagonal.
A las nubes. Al cementerio de las Sports.
Vamos a ver, 1-0 en el marcador. Marcos a la barrera, Marcos Alonso. Bueno. Balón fuera, final. Vale. Tres puntos agónicos por parte del Barça. Pero ha ganado, tres puntos se mantiene, por lo tanto, nueve puntos de diferencia el Barça respecto del Real Madrid. Barça 1, Celta 0, Elena Suárez.
Se abrazaban De Jong y Joan García, el Barça que gana por la mínima.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la COPE, d'aquest Barça 1, Celta 0, el Barça que manté els 9 punts d'avantatge sobre el Real Madrid a falta de 6 partits de Lliga per disputar-se. Un partit, evidentment, marcat per la lesió de Lamine Yamal, que es va lesionar a l'executar el penal que li va donar la victòria al Barça.
Estàs escoltant Esports COPE a COPE Catalunya.
Hem estat tot el matí pendents de l'estat físic de les proves que havia de passar aquest matí Lamine Yamal. Anem al carrer, que és Sant Jordi, busquem comunicació amb l'exterior, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Una miqueta abans de les dues hem sabut, Víctor, que Lamine Yamal no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada,
i que no es perdrà el Mundial. És curiós també en el comunicat mèdic del Futbol Club Barcelona, que diuen que espera el que resta de temporada, però que estarà disponible pel Mundial amb la selecció. Al final era el seu gran objectiu. Dilluns als Laureus, la Minu deia que el seu somni de petit era jugar al Mundial. Podrà complir aquest somni, jugar el seu primer Mundial. Això sí, ja no jugarà més, no vestirà més la samarreta blaugrana, perquè es confirma que té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. I ja ho explicava a Tiempo de Juego, no? Després de llançar aquest penal, anava a Gavi a celebrar-ho, es tira a terra la Min, i quan s'aixeca, ja venen els doctors, doncs s'assenyala, es toca la part de posterior de la cama esquerra amb la que xuta aquest penal. Doncs es perdrà els 6 partits de lligues que queden per aquesta lesió. Seguirà un tractament conservador, això sí, informa el club, però es perdrà, evidentment, el clàssic del Camp Nou, que és així la cita que es veu més important, també les visites a Getafe, Osasuna, l'Aves i València, i també el partit que hi haurà al Camp Nou contra el Betis. Així que Lamine Yamal no tornarà a vestir la samarreta blaugrana. Recordem que ara mateix també l'altre extrem titular, Rafinha, doncs també està lesionat, que no se l'espera per ser a Rafinha pel partit contra el Getafe, però després ja hauria de tornar, després del partit contra el Getafe, pel temps de baixa que era després de la seva lesió en Brasil. Així que té aquest contratemps Hansi Flick per tancar la Lliga, té 9 punts de diferència respecte al Real Madrid, però el contratemps de que no tindrà la seva estrella, Lamine Yamal, que fins a la propera temporada ja no se'l veurà de nou amb la samarreta del Barça.
És una mala notícia pel Barça, respira Luis de la Fuente. Una notícia que hem de comentar amb el nostre aficionat de capçalera, el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, lesió bíceps femoral de la cama esquerra, s'ha acabat la temporada amb el Barça, podrà estar al Mundial. Hem de dir, Lluís, que podria haver estat millor i pitjor també, no?
Evidentment, sempre hi ha un millor i un pitjor. Pel pronòstic que diuen, no?, que hi ha previsió de que pugui jugar al Mundial, doncs senyal que no és una lesió molt extensa i que no afecta doncs tant la unió tendinosa, no?, que és les que tenen més pitjor pronòstic. Per tant, tot i que no ens diuen exactament mai el diagnòstic, no?, però tot fa pensar doncs, que, doncs, com tu bé apuntes, doncs, és un bon pronòstic dintre de tot.
Sí, és una zona, ho hem comentat moltes d'altres vegades, amb d'altres lesions, Lluís, on és habitual que els futbolistes es lesionen, una zona important.
Sí, és la musculatura darrere la cuixa. Per un futbolista, doncs, aquesta musculatura rep bastanta atenció, doncs, amb els canvis de direcció, amb els sprints i sobretot amb el xut. I en aquest sentit, doncs, segurament ja devia tenir carregada la zona. I sí que és veritat que fa un gest bastant descontrolat i forçat en el penal, perquè el intenta, doncs, escurar-lo molt, enroscar-lo molt, no? I potser descontrola una mica la cama i fa que acabi de, doncs, de, amb aquest, amb aquest múscul. És un múscul flexor i, per tant, es lesiona sobretot fent extensió. I si és una extensió màxima descontrolada, doncs fa que pugui, doncs, lesionar-se com ha estat.
Sí, no és la primera vegada que passa, però tampoc és habitual que un futbolista es lesioni xutant un penal, perquè és veritat que hi ha un impacte fort amb la pilota, però tampoc excessivament potent.
Sí, sí, per això dic que penso que en el penal hi ha una tensió afegida per part del jugador, no? Que és una jugada molt puntual i que has de marcar, hi ha una tensió afegida, però més enllà d'això sí que és veritat que, doncs, sembla que descontrola una mica o que vol forçar molt el fet d'escurar la pilota i fa que, doncs, forci amb aquest gest i que acabi pràcticament la cama ben creuada.
Sí. Ell ho nota de seguida, eh? De seguida, després de l'impacte amb la pilota, es toca al darrere i es deixa caure damunt la gespa.
Sí, 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 totalment. Vull dir que és ben bé que va notar el cruixit o el plec, no? En el sentit de que va notar que les fibres, doncs, no aguantaven, sí, sí. Sí.
Ara, Lluís, és molt fàcil, però és un futbolista que ha jugat molta càrrega de minuts, ha jugat molts partits, pràcticament
tot. Sí. Ara és molt fàcil dir això. I, a més, si em diguessis, mira, va ser amb un sprint o una jugada molt forçada i tal, però com tu bé apuntes, amb un penal ningú s'ho espera, no? I com bé dius, doncs de seguida s'ho nota i cap al terra, no? Ara és difícil. Jo crec que, de tota manera, això ho tenen molt, molt controlat, d'intentar que les càrregues siguin, doncs, les més acurades possibles, i com veuen que hi ha previsió de que es pugui lesionar un jugador, doncs intenten que jugui menys o que d'alguna manera gestionar aquesta càrrega, no? Per tant, ara és molt fàcil dir-ho, això.
Sí, sí. Adeu a la temporada amb el Barça, d'aquí 50 dies comença el Mundial, ha d'estar ja recuperat o el màxim rendiment, segur que no, en els primers partits de la selecció espanyola al Mundial, perquè costa molt tornar després d'una lesió d'aquestes característiques, Lluís, o no?
És que el que succeeix amb aquestes lesions és que hi ha un període que en diem de vulnerabilitat important, i és, sembla que el jugador ja pugui estar bé, però ha de tornar a agafar ritme, i és un múscul que és punyetero, que hi ha recidives, i que això ho hem vist. Si us hi fixeu, aquest any amb el Rafinha ens va mig passar això, no?, una miqueta, i per tant, doncs, hauran de controlar-ho molt, això, i haurà de ser, doncs, prenent les precaucions oportunes, potser no jugant tots els minuts i començant de manera progressiva per tornar a agafar ritme i que no passi això. Això també influeix molt de l'abast de la lesió, que no sabem exactament si és més a nivell de la inserció proximal o si és més de ventre muscular o si és més a nivell distal. Pel que es tocava, semblava més bon pronòstic, que seria més cap a ventre, no tant cap a inserció. No es tocava tant la zona del gluti, sinó que es tocava més darrere la cuixa, cap a la meitat.
Molt bé. Doncs podrà estar al Mundial, però s'haurà d'anar al tanto i amb cura. Molt sí. Bé. Lluís Puig, una abraçada, gràcies com sempre, eh?
Una abraçada, merci.
Fem una pausa ara per la publicitat i tornem amb el Víctor Navarro, des de la parada del Barça a la Rambla de Catalunya.
Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Estás escuchando Sports Cope a Cope Cataluña.
Torno amb el Víctor Navarro des de la parada de Sant Jordi del Barça, instal·lada a Rambla Catalunya. Amb què, Víctor, a quina alçada?
Amb Rosselló. gairebé arribant ja a la Diagonal, si puja Rambla Catalunya, on hi ha molt ambient, moltes parades, a un carrer està la de l'Espanyol, per cert, és tradició això, sempre passa això, un carrer sota, està la de l'Espanyol, i aquí al costat també, per cert, hi ha la parada solidària de Roses de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Ara estarem amb la parada de l'Espanyol també, amb el Quique Iglesias, que l'Espanyol juga avui contra el Rayo. Hem parlat de la Lamine Yamal, Víctor, alguna notícia més que ens deixi a nivell d'infermeria, perquè Cancelo també es va retirar tocat en el partit d'ahir a la nit contra el Celta?
Però està bé, Cancelo, el lateral portuguès molt important per en Hansi Flick, de fet és el lateral dels tres que té, Valde, Koundé, Cancelo, és el lateral que més li agrada, que més utilitza Hansi Flick, Cancelo, està bé, avui de fet ha fet la sessió aquesta de recuperació que es fa postpartit, s'ha exercitat amb normalitat, no ha fet ni comunicat mèdic al Futbol Club Barcelona, està bé, ahir va demanar el canvi al minut 23, a la primera meitat, va entrar Alejandro Valde per al seu lloc, però està bé i podrà estar contra el Getafe aquest cap de setmana, i de la resta, doncs, el que comentàvem abans, en el cas de Rafinha encara no estarà per aquest cap de setmana, però se l'espera ja després per la visita a Osasuna, i Marc Bernal haurem d'estar pendents, sobretot demà divendres, que hi ha, evidentment, hi ha entrenament abans de viatjar a Getafe, doncs si ja entrena Marc Bernal, perquè Marc Bernal està al caure, no hauria de trigar la seva alta mèdica, veurem si ja entrena amb normalitat amb els seus companys i ja es pot incorporar també a les convocatòries de Hansi Flick.
I Eric baixa per sanció, per Getafe també?
Sí, per aquesta entrada, Ailas Moriba, al minut 92, ja quan acabava el partit, un jugador també clau, absolutament clau per Hansi Flick, no hi serà contra el Getafe, també és una baixa important en el seu esquema, i en el cas de Jonqui Koundé no van veure targeta, que també eren els que estaven apercebuts, si veien una groga es perdien el partit, no van veure, així que els dos estaran, però Eric García serà baixa per sanció.
Ha estat aquest migdia, aquesta parada, el president del Barça, Rafa Juste, indignació amb els àrbitres també del partit d'ahir pel gol anul·lat a Ferran Torres. Víctor.
Molta, molta. De fet, el propi Ferran va penjar el seu compte d'Instagram abans d'anar a dormir, va penjar dues imatges on es veu aquest fora de joc molt rigorós, per dir-ho així, i ell etiquetava fins i tot a Javier Tebas, el president de la Lliga, l'etiquetava, no?, perquè es veiés que clarament ell no entén que fos fora de joc, i tampoc el president Juste, escolteu, que no entén que amb tants àrbits i tanta gent, i sobretot també amb la sala VAR, ningú detectés que no era fora de joc.
És una Lliga que tindrà un valor molt gran. A vegades tens que lluitar contra les adversitats, en coneixeu, a mi no m'agrada queixar-me de l'estamina arbitral, però torno a dir-ho, hi ha 6 persones que estan arbitrant un partit, el jutge principal, que és l'àrbitre, dos líniers, i 3 persones que estan tancades en un quarto analitzant tranquil·lament les jugades. Per tant, no ho puc entendre, no, vull dir, és, per mi no és de rebut que una de les millors lligues del món tingui aquests sistemes amb tan poc control, o que tindrien que ser molt millorables per tots els equips, no només pel Barça.
Un Rafa Juste que ahir també en el dia de directives ho deia la comitiva del Barça, avui també, i Rafa Juste ho deia també en declaracions aquí als mitjans que ens ha fet, que s'ha d'anar pas a pas, però s'han de treure de 3 en 3 punts, perquè volen la Lliga ja, i més ara sense Lamine, la baixa aquesta encara de Rafinha, que ha de tornar aviat, però baixa de Rafinha, doncs volen ja guanyar els de 3 en 3, sumar de 3 en 3 i anar guanyant per assegurar quan abans millor la Lliga i poder celebrar-la i tancar la temporada.
Molt bé, també per aquesta parada del Barça de Sant Jordi van desfilant durant el matí autors i autores que estan signant els seus llibres relacionats amb el Barça. Amb qui estàs ara, Víctor?
Doncs ara amb la Maria Tiques, que ha acabat ara just de firmar el Col·legi de Periodistes. Al matí ha estat a la parada del Barça, després li tocava davant del Col·legi de Periodistes al final de la Rambla, sota de Gran Via, i està signant el seu llibre, ha signat el seu llibre, No ens diguis que és impossible, l'equip que ho ha canviat tot. Escriu Maria Tiques de Barça Books i Planeta de Libros, i ja t'escolta la Maria.
Hola Maria, què tal?
Molt bé, un gran dia avui.
Com va la jornada? Quina jornada més bonica, no?
Sí, és el meu dia preferit de l'any, és la primera vegada que l'he vist des de l'altra banda i em fa moltíssima il·lusió veure tanta gent des de primera hora aquí compartint literatura, amor, amistat, tot.
Sí, sí, signant exemplars del teu llibre, No digues que és impossible, sobre el cicle guanyador del Barça, un cicle que continua, Maria, això no s'ha acabat ni molt menys, eh?
Sí, sí, de fet no vull fer spoiler, però l'última pàgina del llibre era i ara què? Doncs ara tornem-ho a fer, això ho deia l'Alèxia, i bueno, l'any passat la Champions no va poder ser, però espero que aquesta temporada sí, de moment per molt bon camí.
Sí, de moment ha caigut la Lliga, Maria, amb una superioritat brutal. Exacte. 7 seguides, que es diu aviat,
Que, i és el que deia ahir Patrick, que abans no es guanyaven lligues, abans costava molt guanyar-les, i que encara que ara sigui lo normal, crec que s'ha de valorar moltíssim, perquè al final és el premi, la regularitat, i ja s'ha vist que hi ha partits que costen, que no és tan fàcil.
Sí, sí, cada vegada costa més. I ara per la Champions, com veus la semifinal contra el Bayern, Maria?
Bé, crec que no ens hem d'agafar com a referència al partit de contra el Bayern del primer de la fase de Lliga d'aquesta temporada de la Champions, perquè va ser un 7-1 molt, molt, molt contundent, i el Bayern realment és molt bon equip, o sigui que tampoc serà fàcil. L'últim precedent del Barça a l'Allianz va ser una derrota, no fa gaire, aquell any va acabar guanyant la Champions, així que bueno, no és un partit fàcil, és un grandíssim equip amb unes grandíssimes davanteres, per tant el Barça haurà d'estar al 100%.
I tenim la tornada al Camp Nou, que això sempre ajuda, no?
Sí, a més s'estan venent molt bé les entrades, no sé si s'arribarà com a l'altre partit, al clàssic, però sí que s'estan venent molt bé i apunta que hi haurà una gran assistència i que podrem tornar a viure una d'aquestes, no nits, però sí tardes de Champions màgiques a l'Spotify Camp Nou.
Escolta, Maria, aprofito, tu que estàs molt ben informada al voltant de l'actualitat del primer equip del Barça femení, on a Valle marxa l'Arsenal o què?
Sí.
Sí, no?
Sí, ja... Sí. Tenia força clar, el Barça li ha fet molt bona oferta, això que quedi clar, perquè hi ha gent que diu que marxa per diners, no és per diners, marxa per temes personals, per motius personals, i ja, quan són casos així, el Barça ja pot fer el que vulgui, ja. que no hi ha volta enrere.
I amb la MAPI, hem d'estar preocupats també?
Bé, preocupats, o sigui, en què pugui marxar, sí, en principi també seria una altra baixa en defensa. Les sortides d'Ona i Mapi realment eren les més clares, entre cometes.
Tu la dones per feta, la de Mapi, també?
Sí.
A London, no? A London.
Sí, en principi sí.
Ja.
També estava el Lió allà, però en principi aniria més cap a Anglaterra.
Carai. Bueno, les joves pugen fortes, per això, Maria, hi ha relleu.
Sí, crec que és la millor notícia d'aquesta temporada per mi, sobretot jugadores com Serra Jordi i Aixa, que no havien fet aquesta transició que poden haver fet Pina, en el seu moment Jana, Bruna, d'estar uns quants anys, i s'han trobat que de cop pugen al primer equip sense haver pràcticament debutat i es troben amb un rol molt important. I la resposta que han tingut, les actuacions que han fet, bueno, al final per això són titulars en uns quarts de final de Champions, són un clàssic.
Clar. I l'última, Alexia renovarà?
Depèn bastant, gairebé el 100% d'ell. Al final el club vol que segueixi, ell evidentment estima molt el Barça, però al final ella decidirà. De moment el que diuen és que està centrada en el que ve ara, que és portar l'equip a la Champions, intentar guanyar-la i veurem què fa, però crec que és una decisió que en gran part depèn d'ella.
Molt bé. Maria, gràcies per atendre'ns, enhorabona pel llibre i a seguir gaudint de la Diada de Sant Jordi,
Moltes gràcies, igualment.
Molt bé, Víctor, alguna cosa més des de la Rambla Catalunya?
Doncs que en el cas del president electe, Joan Laporta, encara no l'hem vist. Sabeu que té aquest llibre, no?, de com hem salvat el Barça, no, així hem salvat el Barça, és el títol, i en teoria havia de signar per la tarda, però ara ens diuen que no, i a la parada del Barça s'espera cap a les 5 de la tarda aquí a Can Nazaret. Aquí podeu veure i qualsevol moment és a Cat, a la mascota del Barça, que és la personalitat de tota la Rambla que més fotografies es fa.
Molt bé. Víctor, gràcies, una abraçada forta, seguir gaudint.
Una abraçada, bon Sant Jordi.
Que no se acabe la noche.
De seguida tornem al carrer, perquè el Quique Iglesias ens faci arribar també des de la Rambla Catalunya a l'actualitat de l'Espanyol, però abans saludo a l'Edu Badia. Edu, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ara ho parlàvem amb la Maria Ticas. El Barça es va endur al derbi, es proclama campió de Lliga, el Barça femení, ho vas viure tu, vas estar present a la Dani Harkey.
Sí, campiones per la via ràpida. Falta de 4 jornades, el conjunt de Pere Romeu va guanyar la seva 11a Lliga, la 7a consecutiva, la victòria per 1-4 al derbi contra l'Espanyol. Amb un 11 pensant en el partit de dissabte a Munic, el tècnic del Barça només va sortir d'inici amb dues titulars, Catacoll i Graham Hansen, a la Dani Harke. Carles Julià va obrir el marcador, Monxú creuat als 2 minuts, l'Espanyol va reaccionar amb el gol de penal de Laia Ballesta i després d'una falta de Marta Torrejón que el VAR va revisar. Però l'alegria local va durar poc amb la diana de Graham Hansen a la mitja hora de joc. No va baixar el ritme al Barça. A la segona part, Fenger, que hi va fer de nou, va sentenciar el títol amb dues rematades de cap. Amb el títol a la butxaca, el tècnic blaugrana va gestionar el partit pensant en el que ve ara per davant. Pere Romeu destaca la importància del segon títol de la temporada.
Em trec el barret amb les futbolistes, amb totes, amb les jugadores amb més experiència, amb les jugadores més joves, perquè crec que tota la temporada està sent molt, molt bona. Ens coneixeu, som el Barça, se'ns exigeix tot, se'ns demanarà absolutament tot, però haver aconseguit ja 2 títols, estar a unes semifinals de Champions, que esperem poder fer una bona eliminatòria i classificar-nos per una desitjada final, i després estar a una final de la Copa de la Reina, crec que té moltíssim mèrit.
En aquest sentit, Patrick Guijarro, que va jugar una estoneta a la segona part després de rebre l'alta mèdica, recorda i posa en valor que no és fàcil guanyar una Lliga.
los primeros años no ganábamos ligas. De hecho, se lo contaba a Serra y se sorprendía. Pero es verdad, al final hay que valorarlo mucho. No es fácil el haber ganado lo que hemos ganado, haber llegado a las finales que hemos llegado. Cada vez que nos preguntan lo decimos, parece que se da por hecho que el Barça vaya a ganar o que el Barça vaya a llegar a semis, a final, y creo que es muy difícil mantenerse ahí cada año.
Un dels temes de la prèvia, d'altra banda, la celebració del títol de Lliga, la Dani Harker, rutllant a foto de grup a l'acabar, i poc més, l'entrega del títol serà més endavant, celebració a la gespa i també al vestidor. Mateix escenari, mateix Guillaume Unic. Ahir el rival del Barça a les semifinals de les Champions va aixecar la quarta Bundesliga seguida, guanyant 2-3 al camp de l'Unió Berlín. Demà l'equip de Pep Romeu viatja a Alemanya per disputar el partit d'anada a l'Allianz Arena.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
Felicitats al Barça femení, que ja té la Lliga ara per la Champions, i ara l'Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Lamine Yamal agafa la pilota, llença el penal, marca gol, es llença cap per amunt a terra i demana el canvi. Lesionat. Alarmes a tope. On sonen més fortes les alarmes? El Barça o la selecció? El Camp Nou es queda gelat encara més. Fred, fort vent, quarts d'11 de la nit, l'estadi en obres es congela. El públic queda petrificat al seu seient. Sap, a més, que els bars no trobaran escalfor. Encara no hi ha cafès al Camp Nou, ni frankfurts, ni pepitos de llom, ni pepitos de vedella. No pots apropar-te als fogons perquè no existeixen. Es va obrir el Camp Nou el mes de novembre, han passat 5 mesos i tot està potes amunt a la intempèrie. La zona dels pupitres de premsa, un desastre. Sense marquesina, per si plou, sense mampares tapavents al costat, sense estufes tipus terrassa de bar. Encara no hi ha sala de premsa, no hi ha zona mixta, no hi ha una sala de treball darrere de la zona de pupitres, per exemple. La premsa i la ràdio està al seu lloc mínim 4 hores. Acaba el partit, continues allà, i els periodistes de premsa davant de l'ordinador amb els dits com estalactites teclejant per fer la crònica a quarts d'una de la matinada. Una vergonya. I només va faltar la pobra persona que va patir un atac al cor coincidint amb el penal de Yamal. Et quedes fred i aguantes un quart d'hora llarg per continuar el partit. Miraves una panoràmica general del Camp Nou i t'imaginaves 60.000 figurants petrificats a un Camp Nou sense ànima ni ambient de futbol.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. El Barça ha caigut Lamine Yamal, però el Real Madrid, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Han caigut també Militao i Güler.
Tampoc els tornarem a veure en el que queda de temporada. Ja sabíem que el brasiler, el central, havia de passar proves després d'aquest ensurt que va patir el genoll en el partit contra l'Alavés. Güler no ha començat la sessió preparatòria. En principi, tenia pinta de molèsties, però el comunicat mèdic del conjunt blanc parla de lesions musculars i de que no els tornarem a veure en el que queda de Lliga. Un Madrid que obrirà demà, divendres, la jornada de Lliga, la següent, jugant al camp del Betis a les 9 de la nit. Mira, ni la lesió de Lamine, ni els problemes del Barça per superar el Celta, no és prou incentiu com perquè el Madrid pensin que encara hi ha Lliga. El que ha de fer el conjunt blanc, segons el seu tècnic, Arbeloa, és fer la seva feina, guanyar els partits i oblidant-se de comptes, càbales o calculadores de cara al títol de Lliga.
Bueno, no depende de nosotros. Es algo que está claro y nuestro objetivo tiene que ser ganar los 6 partidos, independientemente de lo que haga el Barcelona, y ese es nuestro objetivo. Tener un gran rendimiento estos 6 partidos, seguir creciendo, mejorando muchas cosas que debemos hacer en Liga, y no nos preocupa otra cosa que no sea el partido de mañana ganar, y cuando pase el partido del Betis nos centraremos en el Español.
Del partit contra l'Alavés va quedar aquesta resposta breu i agra del tècnic blanc quan se li va preguntar per la situació de Carvajal i la possibilitat de que vagi o no al Mundial. Avui li han tornat a preguntar i el tarannà ha estat un altre.
Fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que para mí, bueno, pues la encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal, que yo creo que podéis mirar desde que he estado aquí cuáles han sido todas mis respuestas cuando me habéis preguntado por él. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que bueno, pues que sería capaz de hacer eso, ¿no?
És un document editat i retallat. El gruix de la resposta són més de 2 minuts, res a veure amb els 13 segons amb els quals va matar el tema després del partit contra l'Alavés. Com que és un desplaçament fàcil, fins demà no hi ha llista de convocats, ja hi sabem que no hi serà Militao, ni Güler, ni Rodrigo, ni Courtois. La gran novetat podria ser el retorn de Raúl Asensio.
3:35, de seguida ho comentem tot el debat.
Esports Cope. Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Per alguns és un circuit, per nosaltres on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrada ja a la venda a circuitcat.com. El debat el fem avui amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Borja Pardo des d'Esfera Esports. Hola, Borja. Borja? De seguida el recuperem. Bé, Dani, ha caigut Lamine Yamal. Males notícies pel Barça. Respira De La Fuente.
Sí, són males notícies que haguessin estat encara pitjors si el Barça hagués de jugar la setmana que ve a les semifinals de la Champions. Jo estaria de molta més mala llet encara, tot i que no és culpa de ningú per dir-ho així, però és un cop que és dur, però que seria el triple de dur en altres circumstàncies. Bueno, s'ha de celebrar, diguéssim, que dins de la situació el Barça té la Lliga encarrilada i gairebé la butxaca, i no s'ha de celebrar, però bueno, s'ha d'assumir que no tens res més a fer a Europa perquè estàs eliminat, i per tant, bueno, és menys greu del que podia haver estat, però evidentment imagina't perdre el millor jugador del món en un moment com aquest de la temporada, el moment clau en què tu jugues tot. Repeteixo, afortunadament el Barça no, per una part bé perquè ja ha guanyat la Lliga des del meu punt de vista, per l'altra malament perquè no és Europa, però no l'afecta tant. Ara, perdre el teu millor jugador a meitats finals del mes d'abril és el pitjor malson.
Ja està per aquí el Borja. Hola, Borja, bona tarda.
Què tal, com estàs? Perdoneu.
No, tranquil. Estem comentant la baixa de Lamine Yamal. Es perd el que resta de temporada amb el Barça. Podrà estar al Mundial. Deia el Dani, molt mala notícia. Pitjor hagués estat si el Barça estés viu a la Champions, evidentment. Però el Barça, Borja, sense Lamine Yamal, ha de tancar la Lliga. Igualment, porta molt avantatge, però serà més difícil tancar-la sense Lamine Yamal.
Està clar. A veure, qual és la persona, el jugador, no? No tant l'equip, perquè la situació classificatòria, com deia el Dani, la Lliga pràcticament està tancada, queden 18 punts, el Barça mana per 9 de diferència. També és veritat que la victòria d'ahir és molt important, perquè tu ahir arribes a empatar al minut 90, que el Celta va tenir alguna ocasió, i si tu veus el calendari que té el Barça les últimes 6 jornades, hi ha desplaçaments complicats. Parlo de memòria, però crec que encara s'ha d'anar al Sàdar.
Ara d'anar a Pamplona, a Getafe primer i a Pamplona després, seguits.
Clar, Getafe, Pamplona... Tu imagina't que el marge al coixí no fos de 9 punts, que fos de 5, està sense Rafinha, sense Lamine Yamal, tens un clàssic on en teoria el Barça serà favorit, però sense Rafinha i Lamine el Madrid et pot guanyar, és a dir, hi hauria Lliga. Per això la victòria d'ahir és tan important. Perquè ara, en perspectiva, amb la lesió de Lamine, ja dic, amb 9 punts de marge, el Barça no ha de patir. És més, l'important és que el jugador es recuperi i poder el seguidor del Barça veure la continuïtat que li dona Flick a gent com Roni Bardaggi, que, bueno, que jo crec que hi ha ganes de veure què fa aquest noi amb 3 partits de forma continuada.
Avui, Dani, tu podries fer una cosa que fa molta ràbia, que és dir allò de... Jo ja ho deia... que sí, aquest noi jugava massa, que se l'ha rotat poc i tal.
no ho faig, a part de perquè fa molta ràbia, perquè no és demostrable que la lesió d'ahir fos per això. I al final et trenques els isquios en un llançament de penal. Jo no sé si és per l'acumulat, perquè no has descansat, vull dir, no hi entraré, però és que encara que no es lesionin, o sigui, jo demano, sisplau, que la temporada que ve, al mes de gener, quan torni a fer-me pesat i a dir que al camp de l'Albacete no han de jugar ni Pedri, ni Lamin, ni Rafinha, que com a mínim que la gent no m'insulti, vull dir, és l'únic que demano, perquè al final aquestes coses passen. I mira, Pedri, per exemple, Pedri no s'ha trencat, està jugant.
No està al seu millor nivell.
Però clar, aquest és el tema. Sí. Arriba el dia de l'Atlètic de Madrid al Camp Nou i l'has de seure al descans perquè l'home no pot... Bueno, clar, aquestes són les coses que a mi m'emprenyen. No és tant que es trenqui quan es trenqui, que tingui raó o que no tingui raó. És que tu... I Flick per mi és un dels millors entrenadors que ha tingut mai al Barça, però tens alguna opció de donar aire, oxigen als teus millors futbolistes? Aprofita-la perquè la temporada es decideix al mes d'abril.
Sí. En descàrrec de Flick, Borja, podem dir que la plantilla del Barça és curta, que ha tingut baixes importants durant pràcticament tota la temporada i que l'home ha volgut amarrar la Lliga i lluitar a la Champions, i aleshores ha rotat poc.
Sí, però bueno, també és veritat el que diu el Dani, les plantilles de futbol de clubs d'elit a data d'avui a Europa són de 23-24 jugadors i estan configurades precisament per això, per una primera ronda, segona ronda de Copa rotar, partits de fase Lliga Champions on ho tinguis més o menys amarrat rotar, però ja jugadors del Barça que han jugat tot, o pràcticament tot. A partir d'aquí ja veuràs tu com arrel del que li ha passat a Lamine en el dia d'ahir, Pedri, a les últimes 6 jornades, juga el clàssic de titular i segurament de titular no jugui cap partit més, o molt pocs. Perquè jo crec que a Pedri, ara mateix, al seu cap, està pensant, oye, a ver si con la liga cerrada voy a hacer una estirada donde no toca y me pierdo el Mundial. Clar, és que el Barça ja ha guanyat la Lliga el 95%. Tu creus que el risc de perdre un Mundial per jugar de titular amb una lliga tancada compensa? Jo crec que no. I és veritat que el Barça als extrems no té possibilitat de rotar, però jo crec que ara al mig centre, mitja punta, sí que té perfils. Frenkie de Jong ve de lesió. Clar, el problema és que tots alhora pensen el mateix, no?
Tampoc
que Frenkie de Jong diguin... Clar, que et diguin, oye, que juegue Marc Bernal lo que queda a los 6 partidos, los 90 minutos. A veure, ho podria fer, perquè ja et dic que el Barça en teoria la Lliga la té tancada.
Molt bé. Ja que parles de De Jong, Dani, ahir holandès amb més partits a la història del Barça, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sorprenent. Sí. Jo no era conscient d'aquesta situació. Sí, sí. No sé per què tenia la intuïció que els holandesos de l'era Van Gaal havien estat més anys que De Jong, no? O que havien jugat més partits, sobretot en el cas de Cocu. Tothom pensa en Koeman, òbviament, però sí, De Jong, poses a treure la calculadora i va arribar amb Ernesto Valverde, entrenador, no? Va arribar fa molts anys, i ha viscut doncs, l'era Messi, la fi de l'era Messi, la part final, tota la reconstrucció, tota la part de Koeman, Setién, tal, no sé què, i ara està, o com a mínim l'any passat, perquè aquest any ha participat menys, però gaudint del millor Barça de Flick, guanyant dos lligues seguides.
Jo sóc de De Jong, vosaltres? Dani, tu ets de De Jong?
Jo també. Jo sóc molt de De Jong, i crec que se l'acusa, crec que és l'asa dels pals, vull dir, dels cops. És un tio que se'l critica molt i jo estic d'acord que probablement el De Jong de l'Ajax, brutal, que era dels millors migcampistes d'Europa, potser no l'hem vist, però per mi, ara que parlàvem de Pedri canvia molt i el joc del Barça canvia molt quan hi és De Jong i quan no. I la temporada passada va estar lesionat De Jong i quan va tornar va seure Casado, va posar De Jong i el Barça va fer dels millors moments de futbol de les últimes dècades.
Borja, tu remates, és de De Jong o no?
Sí, totalment. Frenkie de Jong al 85% és un dels 4-5 millors migcentres que hi ha arrel del món. Estic convençut. I sempre ho ha defensat. És veritat que la gent que xarxes hem defensat la postura de Jong, normalment, a uns més que a l'altres.
Sí.
Però és veritat que jo crec que aquí també el problema de Frenkie de Jong és que moltes vegades hi ha hagut un sector de l'afició blaugrana que considerava que era un tap perquè canterans tipus Marc Casado, Marc Bernal poguessin donar un pas endavant. No? I jo crec que aquí ha agafat una mica com la figura de cap de turc. Quan el Barça perdia per Frenkie de Jong. Quan el Barça guanyava lligues o guanyava la Copa, mai era per Frenkie de Jong, era per als altres. No? I crec que també és una mica injust, perquè crec que analitzant la trajectòria al Barça de Frenkie de Jong, ha estat un bon fitxatge. Diesel, és a dir, no va començar a brillar des de l'inici, però tu analitzes el rendiment d'aquest home en els últims 8 anys al Barça, hòstia, és un tros de jugador.
Sí, sí. I ha estat titular amb tots els entrenadors, absolutament amb tots. Molt bé.
Totalment.
Ho deixem aquí, senyors. Dani, Borja, un plaer, com sempre, gràcies, eh? Que passeu bé i bona diada, eh? Bon Sant Jordi.
Igualment, una abraçada.
Igualment. Una abraçada, que vagi bé.
Adéu, que vagi bé.
Seguim.
Adéu, adéu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Sense la minya mal, un camp molt complicat. L'equip de Flick ha de superar tot i sumar 3 punts més. Ho viurem al programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli i Elena en el Tiempo de Juego de la Cope.
Tiempo de Juego, aquest dissabte, des del Coliseum Getafe-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Gemma Santos,
Josep Maria Minguella,
Javi Casquero,
Guille Uzquiano.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
Vinga, anem ara amb la informació de l'Espanyol, que té un partit avui importantíssim, eh? Al camp del Rayo a Vallecas, la cita a partir de les 8 del vespre. Tenim el Quique Iglesias, com us deia també, desplaçat a la parada de l'Espanyol a la Rambla Catalunya. Quique, hola, bona tarda.
Cantonada amb el carrer Mallorca. Què tal, Mallorca? Bona tarda.
En Mallorca, molt a prop de la ràdio. Escolta, ara parlem amb protagonistes, Quique, però abans la prèvia del partit d'aquest vespre, que és un partit una vegada més molt important per l'Espanyol, eh?
Sí, perquè després de la victòria de l'Elx d'ahir i dels resultats d'aquesta jornada intersetmanal, doncs el descens està a 5 punts, i els 5 punts els marca l'Alavés, que a més té el gol a Berash guanyat a l'Espanyol. Així que la història és la següent: l'Espanyol ha de guanyar, i si no guanya, ha d'empatar. El que no pot fer avui l'Espanyol a partir de les 8 a Vallecas és perdre, amb l'arbitratge de Cordero Vega, salvació o perdició per un Espanyol que ha deixat aquest matí amb 24 futbolistes, Londoño i Lluc Castell del B, són jugadors destacats que li agraden molt a Manolo, i amb la presència de Cabrera, que ha estat dubte fins a darrera hora. Ahir parlava Manolo González contestant a la gran companya de TV3, Imma Casares.
Cada vegada s'està més a prop del descens.
Ahí está, positivo, no, siempre TV3,
no,
eh?
No, s'encendrien internament els llums d'alarma?
No, nosaltres som molt conscients de que la situació, lògicament, no és de la de fa 10 partits, però nosaltres estem molt confiants de que l'equip es salvarà i que es salvarà el més aviat possible. No, no passa per... Ni guanyant demà serem al Brasil del 70... ni perdent demà serem la penya de la bufanda, així que no estem bastant tranquils per no marcar-nos només pel resultat d'un partit.
El Rayo té 3 punts menys que l'Espanyol, així que també té obligacions, i no té ni a Álvaro, ni a Legend, ni a Mendy, ni a Luis Felipe, ni a Enteca. Així que l'Espanyol hauria de jugar avui amb Dimitrovic a la porteria, amb Omar, Riedel, Cabrera, Romero en defensa, Romero percebut de sanció, amb Edu i Pol Lozano, cal recordar que és baixa per sanció, Urco, amb Dolan i Terrats, és possible que jugui Terrats a la banda, i a dalt jo sí que jugo apostant pels dos nous, Quique i Roberto.
Molt bé, crec que tens gent important per aquí al voltant per comentar la jugada. Amb qui estàs? Què tenim per aquí, Quique?
Mira, doncs aquest estant de l'Espanyol, com sempre, un membre destacat del primer equip, és el seu primer capità, Javi Puado. Javi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina pena no estar avui a Madrid amb l'equip jugant un partit tan important, però bueno, estar aquí també és una cosa guapa, eh?
Sí, ho he dit, m'ho han preguntat, a mi m'encantaria estar jugant, òbviament, significaria que ja estic bé, que puc jugar al futbol, que és el que m'agrada, però sí que és veritat que, bueno, passar un dia tan bonic com és Sant Jordi aquí a la ciutat, bueno, és especial.
La història s'ha complicat en el sentit que els equips de darrere estan guanyant, cal guanyar, cal sumar, sobretot avui i dilluns, eh?
Sí, sí, tant, importantíssim sumar avui i dilluns, si pot ser 6 punts de 6, molt millor, perquè la cosa s'està posant difícil, els equips de baix estan sumant, així que nosaltres hem de sumar sí o sí.
Sí o sí, perquè a més l'equip no s'ha caigut, és a dir, l'equip realment té una ratxa molt, molt dolenta, però l'equip no ha baixat la cara.
És el que jo he dit, la ratxa és molt dolenta, la veritat, i hem de ser autocrítics, però no he vist un Espanyol on els partits no hagi competit, on ens hagi un exemple 0-3 i fora. No, he vist un Espanyol on ha competit entre els partits, petits detalls, doncs, com he dit, no ens han donat, doncs, una victòria, un empat, però bueno, és que ja és passat, ens hem de mentalitzar que és una lliga molt difícil, que hem de guanyar aquests dos partits i els que venen, doncs, sí o sí, si volem estar a primera divisió l'any que ve, i fer un bon partit. Avui mateix fer un bon partit per intentar aconseguir els 3 punts, perquè no ens ho posaran fàcil.
Com tens el genoll?
Bé, molt bé, molt bé, cada cop millor, la veritat. Content. Sí que és veritat que és una lesió molt llarga, però la veritat que estic molt content amb com està en la recuperació, així que acaba endavant.
T'esperem a primera i a l'estiu.
I tant.
Gràcies, Javi. I em trobo aquí amb un nombre, vamos, supergran d'exfutbolistes de l'Espanyol que han vingut aquí a fer-se la foto el dia de Sant Jordi per donar suport a l'equip. I un d'ells és, diuen, home, ojo que és empresari. Bueno, per mi és amic i exfutbolista de l'Espanyol. Hola, Raúl Baena, muy buenas.
Hola, buenas.
Sí, eres exfutbolista. Te retiraste hace poco en el Sabadell, harto de los dolores en las rodillas. ¿A qué te dedicas ahora?
Bueno, tengo negocios personales y además también, pues bueno, me he sacado los cursos de entrenador y viendo mucho fútbol, que es lo que me gusta, y bueno, pues también viendo pues otras posibilidades, ¿no?, de cara al futuro.
Y haciendo un poco de españolismo aquí en un día chulo, ¿eh?, el de la Rosa en San Jordi, que no te lo quieres perder.
No, es un día muy bonito y además rodeado de pericos y pericas, pues no se puede pedir más, ¿no?
Y ahora la gente que nos está escuchando en Sportscope está diciendo, uy, Raúl Baena me suena no solo del Español, también del Rayo. Ahí jugaste también un tiempo. Esta noche hay un partidazo.
Sí, estuve también 4 años en el Rayo y bueno, y mucho cariño también al Rayo Vallecano. Y sí, esta noche partidazo, con los dos equipos, pues bueno, queriendo sumar para coger un poco de aire y un poco más de tranquilidad para este tramo final. Y vamos a ver, seguro que un partido muy competido.
Finalmente, este partido que a lo mejor hace unas semanas podía resultar de zona media, se ha convertido en una final para los dos, ¿eh?
Sí, a medida que van pasando las jornadas, pues cada partido y cada punto va tomando más importancia, y yo creo que vamos a ver eso, un partido muy disputado donde los dos equipos saben que bueno, que cada punto cuenta muchísimo, y vamos a ver qué tal va.
El Rayo sin centrales titulares, con Álvaro de baja, con muchas bajas y pensando también quizá en Europa.
Bueno, a ver, está claro que bueno, que las bajas pueden influir, pero pensar en Europa también, pero bueno, creo que están en una situación en Liga que tampoco se pueden despistar mucho, así que bueno, me espero un Rayo Vallecano también que va a salir a por todas.
Bueno, pues la salvación para el Español y la Conference League para el Rayo es un buen resumen.
Sí, eso sería fabuloso, ojalá el Rayo pudiera lograr esa hazaña, ¿no? Y por supuesto que bueno, que el Español logre la salvación cuanto antes y que estemos tranquilos.
Gracias.
Muchas gracias.
Fantàstic, el Quique Iglesias amb el Javi Puado i el Raúl Baena. Alguna cosa més, Quique, des de la paradeta de l'Espanyol?
No, res més, que avui aquí tothom pensa que l'Espanyol traurà quelcom de positiu i que el partit del proper dilluns contra el Llevant serà una gran final, tot i que encara quedaran 5 partits pel final del Lliga.
Tant de bo aquesta dia de Sant Jordi acabi bé per l'Espanyol. Quique, gràcies per tot, una abraçada.
Bona tarda.
Bona tarda. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
I el Girona ara mateix està com l'Espanyol, a 5 punts del descens.
Sí, és a dir, ve de perdre contra el Betis. No és un mal mes d'abril el que està fent el Girona, però a la que tens una ensopegada, tal i com està la classificació, doncs es poden, i està sent així, reduir els punts respecte al descens. Deies que són 5 i 3 són els propers partits del Girona davant rivals directes. El proper a València, el dissabte, València, Girona. Clar, a la que guanyis un amb 41 punts, aquí sí que podem dir que de forma virtual el Girona aconseguiria la permanència. Després reps el Mallorca el 1 de maig, divendres, i te'n vas un dilluns a jugar a camp del Rayo Vallecano. A banda d'aquests 3 partits que poden marcar i marcaran el futur del Girona, hem de dir que avui el Girona està molt pendent de, bàsicament, 2 partits, aquest de l'Espanyol, a camp del Rayo Vallecano. El Rayo té 35 punts.
Sí.
No va a l'abadar. Allò de... No, és que el Rayo està pensant més en Europa.
No, i en la Lliga també.
I en la Lliga de pensar també. I després ja un Llevant-Sevilla. La meva travessa és que guanyi l'Espanyol, perquè a més ho necessita l'Espanyol, i deixes despenjat el Rayo, i després un empatet entre el Llevant i el Sevilla.
Doncs ho firmaríem. Ho firmaríem. 6 minuts i les 4. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Un oyente que nos llamó. ¿Y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital, que me acaba de dar un infarto. ¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UPA y vaya madre, escuchándose aquí en la UCI, no es coña, ¿eh?
Entonces le dice, cuando te recupere, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Alberto, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada
mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Doncs Albert, el Barça cap a Mònaco a jugar-se la classificació pel play-off de l'Eurolliga.
Sí, bones sensacions, diu Xavi Pasqual, que té de cara al partit i que l'equip està bé. Recordem que s'enfronta a un equip, anem esquitxant dia a dia com està el Mònaco, que travessa problemes econòmics i que només juga amb 8 jugadors. Però amb 8 jugadors ja li va guanyar, et deia, el 10 d'abril al Barça. Tots disponibles al conjunt blaugrana, amb el retorn de Tomas Satoranski, no per aquest partit, sinó en la jornada anterior de Eurolliga, i amb l'objectiu d'assolir aquests quarts de final de la màxima competició continental. Després ja en parlarem si arriba el Barça d'Olimpiakos, la dificultat, no tenia el factor pista, però òbviament seria una mala temporada acabar el play-in, tot i que no tens el factor pista caient a Mònaco. Parla Xavi Pasqual.
Creo que será muy importante no empezar mal en ese partido, ¿no? Porque aquí en casa a veces vuelves, pero allí si te cogen ventaja al principio ellos se sienten muy seguros y cometen muy pocos errores. Se juegan un poquito por debajo, ellos pueden volver, pero tú tienes más opciones. Hay que empezar bien, como mínimo estables, que no nos cojan una ventaja inicial, porque siempre en esos campos con la experiencia y la capacidad atlètica que tenen i el talento, és molt difícil volver.
Et deia que tots disponibles, excepte Nicola Provítola, un Barça que s'instal·la avui a Mònaco, ha entrenat al Palau Blaugrana, demà farà l'habitual sessió de tir en dia de partit. Recordem l'enfrontament 7:45 del vespre.
Demà en parlem. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I per acabar, Waterpolo Hill, que ja tenim l'Atlètic Barceloneta classificat per la Final Four de la Champions.
Objectiu a la butxaca, bitllet assegurat per la Final Four d'Atenes. Els de la piscina de Sant Sebastià no van fallar i van pràcticament esclafar el Brescia per 17-6. A davant, molt bé, Vince Big Barry amb 5 gols. A darrere, un mur, el de gairebé sempre, Unai Aguirre amb 10 aturades.
Ja sabem que era un partit molt important. Al final, aquests 3 punts, el que ens classifica matemàticament per la Final Four. I res, ara descansar uns dies i ja amb el cap ficat en el que queda la temporada, que és el més important.
I carregar piles, perquè ara el que queda en joc és qui queda primer i qui queda segon del grup. No ho tindrà fàcil el conjunt mariner, perquè els dos partits que li resten són fora de casa, davant de Novi Beograd i Olympiacos, i en cas de semifinals ja veurem si el rival, bueno, amb les semifinals a la butxaca, ja veurem qui és el rival, si el Prorreco o el Ferencváros hongarès.
Tant com un parell de punts, en handbol el Barça serà l'únic representant català a la final a 8 de la Copa, i el Granollers va caure contra el Huesca i el Barça B davant del Valladolid, i a l'Open de tenis de Madrid destaquem la lluitada victòria de Rafa Hoddar, el seu debut amb remuntada davant l'holandès De Jong, 2-6, 7-5, 6-4. El seu proper rival serà De Minyor, la cita demà. Hail, superstar!
No me molesta ni me importa que le dé like a Mourinho, a Julia Roberts, no tiene la menor importancia.
Bienvenidos a las rebajas, Ballori. A Arbeloa no le importa que Mbappé vaya por la vida dándole likes a publicaciones que hablan de Mourinho como futurible del Madrid. Bueno, esto ya está. Es que esto de las redes sociales, ¿sabes la que se ha liado en Inglaterra?
¿Qué ha pasado?
Con el peluquero de Cucurella.
Ah, sí.
Va Cucurella,
se ha filtrado una alineación.
Va Cucurella al peluquero y Cucurella, en un momento de intimidad, pues le dice al peluquero que Joao Pedro y Cole Palmer no juegan contra el Brighton. Y claro, va el peluquero y estos juegos del fantasy y de la...
Sí.
Sube que no juegan Joao Pedro y Cole Palmer porque Cucurella se lo ha chivado. Claro, inmediatamente avalancha de managers borrando de sus equipos a Joao Pedro y Cole Palmer. Si es que hay cosas que no se le pueden contar ni al peluquero, Ballori.
¿Quién para ir?
En fin, última hora. Acord verbal, Athletic de Bilbao, Edin Terzic. Per la propera temporada, l'anterior míster del Borussia de Dortmund. A més, s'ha presentat el nou sindicat de futbolistes, la AIF, on està darrere la AF espanyola amb Sergio Aganzo, i a més, vinculen a Iraola al Chelsea la premsa anglesa.
Carai. Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, sense Lamine Yamal, la Lliga es pot complicar. Creieu el 45%, està guanyada el 55%. En clau espanyol, la travessa del Rayo Espanyol d'avui. Creieu que guanya el Rayo el 20%, que hi ha un empat al 35%, que guanya l'Espanyol el 55%. I en clau Girona, està el Girona ara 5 punts del descens. Esteu preocupats? Sí, 20%, no 80%. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.